La literatura a la ràdio. Fahrenheit 91.5.
Comencem un nou Fahrenheit 91.5 FM a l'estudi Ramon Bernils, Anna Mael, directora de la Biblioteca de Mirassol. Marta Pessarrodona, molt bon dia.
Hola, bon dia.
Avui ens portes, i com sempre, vaja, novel·la infantil i juvenil, però sobretot molta d'infantil per les edats que m'has deixat anotades.
Sí, aquesta vegada porto tres llibres infantils i un només de juvenil.
Comencem pels tres infantils, si et sembla?
D'acord, sí.
Vinga, comencem pel llibre Joguina, una adaptació de la Meritxell Martí, d'un llibre que és de l'editorial Toca Toca.
Sí, bueno, col·lecció Toca Toca.
De la col·lecció,
sí,
perdó.
Sí, Combel ha fet una col·lecció, de moment només quatre llibres, no sé si ens quedarem amb quatre llibres o ampliaran una miqueta més.
Així, Combel és l'editorial.
Exacte.
I Toca Toca la col·lecció, ara sí que ho diem bé.
Sí, sí, sí. I es diu Toca Toca la col·lecció perquè, bueno, us explico una miqueta, és un llibre en gran format, per nens de 0 a 3 anys, i amb pàgines de cartró, aquestes que poden manipular molt bé els nens molt petits i per no fer-se mal i no fer mal al llibre també, no? És un llibre ple de solapes, de pestanyes que els nens poden obrir, poden descobrir, i també té textures. I per què Toca Toca? Doncs perquè està ple de textures. El nen va descobrint animals que estan amagats al llarg de totes les pàgines del llibre i els va descobrint a mida que va obrint les pestanyes. I per què l'he portat? Perquè podria ser un llibre qualsevol, com tants que tenim a la biblioteca i a les llibreries, d'aquests que s'obren les pestanyes. Doncs no, és una mica especial. Tota la col·lecció, de fet. Perquè el text, encara que és molt, molt curtet, amb frases molt, molt curtes i molt simples, estan realitzades en forma de rima. Això és boníssim, perquè els nens, el primer que aprenen són cançons. Els pares i els adults, els professionals, sempre ens dirigim als nens, sobretot amb cançons. I la rima, quan expliques un conte, expliques un llibre, l'agafen de seguida, la van repetint, i això fa que el llibre els hi pugui interessar més o els hi pugui interessar menys. De fet, un dels llibres de la col·lecció, aquest es diu Llibre Joguina perquè és per jugar i descobrir, però un dels altres es diu Llibre Poema. I bé, en aquest cas, tot el text, totes les pàgines estan plenes de poesia.
Per tant, Anna, a banda d'aquesta explicació sobre el llibre, em quedo un moment ara amb el que has dit al principi de les pàgines de cartró.
Sí.
Els llibres, per edats tan petites com són aquestes, de 0 a 3 anys, les pàgines de cartó tenen un significat i és per no fer malbé les pàgines. Per
sí,
tant,
bueno,
com a màxim perill és que se'l tirin pel cap entre un parell de nens.
Sí, bueno, no només perquè no es facin mal, també és perquè el llibre pugui durar més, no? Ja se sap que en nens tan petits a vegades és complicat fer-li entendre que el llibre té un valor i doncs a vegades el pot trepitjar, a vegades el pot llençar com llença un peluig, i bé, doncs per no fer-se mal ell mateix i per no fer mal al llibre també. També és molt, molt recomanable per nens tan petits els llibres de roba, que en diem, o llibres de banyera, que són els de plàstic, i els poden ficar dins de la banyera i jugar amb ell dins la banyera.
Se'n continuen fent també de llibres de,
sí, sí,
de banyera.
Sí, 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 i tant, i tenen molt d'èxit, la veritat. Només volia comentar una altra cosa més del llibre, que penso que és molt, molt important, sobretot perquè agafa la filosofia que volem transmetre des de la biblioteca i especialment des de la sala infantil. És un llibre per llegir-lo amb el nen. És un llibre pensat per adults i per infants, no només per infants. I és el que volem transmetre des de la biblioteca. En edats tan primerenques de lectura, no podem deixar el nen sol amb un llibre perquè no coneix encara la importància del llibre i hem d'estar allà sempre acompanyant a l'infant.
Segurament encara no entendria res.
No, però bueno, si estàs amb ell, estàs jugant amb ell, estàs tocant les textures amb ell, poc a poc va veient que aquell objecte és alguna cosa diferent a un ninot.
Començarà a associar coses.
Exacte.
Colors.
Sí.
10 pàgines, doncs, d'aquest llibre Joguina de la col·lecció Toca Toca, que has dit que també tenia un llibre poema i que va traient, per tant, no?
Exacte, sí.
De què fa veus la lluna? Vinga, canvio, passem aquest de Michael Grechnik, aquest a partir de 4 anys, ens indiques.
Sí. Sí, sí. En diuen els professionals que és un llibre clàssic contemporani. I és perquè la primera vegada que va sortir, el 2004, va agradar tant a professionals com a nens que s'ha anat recomanant i sempre agrada. Podem dir que és un llibre que funciona sempre, funciona al 100%. Està explicat de manera com si fos una faula i això fa que es pugui explicar de manera molt senzilla. És un llibre més que, per mirar-lo sobretot, perquè les il·lustracions són fantàstiques, són o a doble pàgina o a pàgina completa i els dibuixos són fantàstics, però també és un llibre molt fàcil per explicar. Dona peu a explicar-lo al nen i a interactuar durant la narració amb l'infant.
Per tant, continuem la mateixa línia, un llibre en què la figura paterna o materna ha d'estar al costat de la criatura explicant el llibre.
Sí, el podríem veure sol perquè amb 4 anys doncs, ja són una mica més autònoms, però és fantàstic perquè estigui acompanyat, perquè jo penso, i nosaltres l'hem fet servir per fer visites escolars, sempre expliquem un conte quan són petits, és que funciona molt i molt bé interactuar amb els nens. Us explico una mica l'argument i
ho entendreu. Té a veure amb animals.
Té a veure amb animals i amb la natura. Us explico una mica. Ens situa el llibre en fa molt de temps, no? Fa molt de temps els animals, tots ells pensaven que la lluna era molt bonica i que tenien ganes de saber quin gust tenia. Fins que un dia la tortuga doncs, va decidir que ho intentaria. Però la tortuga no va poder, va pujar un turó, va intentar tocar la lluna, no va poder i va cridar un altre animal. Va ser l'elefant. L'elefant va pujar-se sobre la tortuga, va intentar arribar a la lluna, no va poder i va cridar un altre animal. I així una pila d'animals que van fer com una mena de castell, fins que va arribar el ratolí, va ser l'últim animal que es va pujar a sobre de l'últim animal, va agafar una miqueta de lluna, la va tastar. I no només la va tastar ell, sinó que la va tastar, li va donar una miqueta per tastar a tota la resta d'animals.
Va anar baixant l'escala.
Va anar baixant, exacte. Llavors, per què dic que és un llibre que, en el que poden interactuar molt els nens? Perquè els nens veuen de seguida la repetició, que és aquesta, que passes una pàgina, arriba un animal, tornes a passar una altra pàgina, torna a arribar un animal, i ja saben què passarà a la següent pàgina i poden interactuar, poden descobrir a veure quin animal vindrà i què farà aquell animal. I fantàstic el llibre per treballar valors, per treballar el valor del treball en equip, per treballar la col·laboració.
Compartir.
Compartir, exacte, perquè el ratolí es podria haver menjat la lluna i sol, no? Doncs no, la va compartir amb la resta d'animals. Penso que és un llibre boníssim per explicar sobretot i per treballar-lo després.
Doncs de què fa veus la lluna? Realment un preciós conte de 24 pàgines amb unes il·lustracions magnífiques. Passem a una obra de Christine Nostinger, Conrad o el nen que va sortir d'una llauna de conserves.
Sí, aquest, ja el coneixia, però...
Crida l'atenció ja pel títol, eh?
Crida l'atenció, sí, però, bueno, jo no el coneixia, el coneixia de sentir-lo, però no el vaig descobrir fins que vam fer una guia a la biblioteca sobre temes de dona, ja que fa poquet hem tingut el dia 8 de març, i va sortir aquest llibre, i vaig pensar, el títol no té res a veure amb aquest dia, a veure què passa, i me'l vaig llegir. Vaig descobrir que parla de moltíssimes coses i una d'elles té a veure amb el dia 8 de març. Us explico una miqueta. L'autora és coneguda com a una autora que fa crítica social, que no li interessa només la fantasia, sinó que la fantasia la vol relacionar amb els valors de la societat. I va escriure aquesta història on jo penso que això es reflecteix perfectament. Què passa en aquesta història? Tenim una figura molt important, que és la senyora Bartolotti, que és una figura una mica excèntrica, no? És una mica estranya. Dins del seu veïnat, doncs la gent la té com una persona molt estranya, que vesteix de forma diferent a tota la resta de dones, que treballa en una feina una mica especial, que no té marit, potser té nòvio però ben bé no se sap, no té fills, és una mica diferent.
Doncs això enganxa molt amb el lema d'aquest any, dels actes de la dona, aquí a Sant Cugat, aquest sigues com tu vulguis.
Exacte, exacte. D'aquí que aquest llibre tingui una figura femenina molt, molt important i l'haguem posat a la guia que vam fer del dia 8 de març. Però bé, aquesta senyora doncs, té un vici i és comprar per catàleg i per correu. Un dia s'equivoquen en el correu i li envien una llauna gegant i ella, en comptes de dir que no és seu aquell enviament, doncs, bueno, és una miqueta fanera i l'obre. quan l'obra surt un nen de 7 anys. És un nen perfecte perquè s'ha creat en un laboratori on fan nens perfectes, els enllaunen i els envien per correu.
Que aquest nen deu ser en Conrad.
En Conrad, exacte. I en Conrad és perfecte, és un nen educat, és un nen que no diu paraulotes, és un nen que mai s'embruta, però clar, la noia, la senyora Bartolotti, ja veu que aquell nen no podrà sobreviure en una societat com la nostra, on els nens riuran d'ell i bé, tota la resta que ja ens podem imaginar. I l'ensenya doncs, a ser un nen normal. Aquest nen descobreix què significa l'amistat, què significa l'amor, i quan els senyors del laboratori on l'han creat descobreixen l'error i l'intenten anar a buscar, el nen es comporta tal i com la senyora Bartolotti l'ha ensenyat, i quan estan al costat del nen i veuen que diu paraulotes, que està brut, que decideixen que no, que s'han equivocat, que aquest nen no és el que van enviar, i que marxen a trobar el nen, que potser l'han perdut per tot el món, vaja.
Doncs la senyora Bartolotti i en Conrad, que són els protagonistes d'aquesta història, un nen de 7 anys, en Conrad, el llibre em deies tu a partir d'uns 10 anys d'edat, no acostuma a coincidir, si el protagonista té 7 anys, un nen de 7 anys de la vida real podria llegir-lo i entendre'l?
Sí, el podria llegir, però jo penso que hi ha molts temes darrere que potser amb 7 anys és una mica complicat d'entendre.
Que 3 anys més ja impliquen doncs, una major conscienciació.
Sí. Amb 7 anys el podria llegir, entendria la història, s'ho passaria bé perquè hi ha un contrast entre el nen perfecte i la resta de món que l'envolta, i moltes vegades hi ha situacions divertides i això sí que li faria riure i s'ho passaria bé, però la història real, tot allò que ens està explicant l'autora d'un nen perfecte no quadra en la nostra societat, tot això jo penso que potser no ho entendria del tot.
Doncs passem a l'últim i després farem una repassada ràpida dels 4 llibres que ens has portat avui, Anna. Guia per no llegir, de Charlie Joe Jackson, aquest és el títol, sí. I l'autor és Tommy Greenwald.
Sí, és un llibre divertidíssim, és aquest el llibre juvenil que porto avui. El vaig descobrir a Pati de Llibres, me'l van recomanar moltíssim, i la Sònia em deia, la Sònia, la noia, una de les noies que trobem al Pati de Llibres, em deia, jo quan l'estava llegint m'estava rient sola a la llibreria, i a mi més o menys m'ha passat el mateix. Us explico una miqueta que l'autor treballa en una agència de publicitat i això ho ha fet servir per fer la portada. És una portada molt de l'estil del diari d'en Grec, però penso que no ens hauríem d'enganyar, que no ens hauríem de deixar portar per aquesta primera imatge, perquè les il·lustracions no són igual que el diari d'en Grec. Penso que té un contingut una mica més enllà de les aventures que pugui passar i tenir un nen o de l'edat d'aquest, que és 13-14 anys. Us explico també una mica l'argument. En Charlie Joe Jackson és un nen que no li agrada gens llegir i ens dona doncs, com una mena de consells, 25 consells al llarg de tot el llibre, per aconseguir no llegir cap llibre sencer, però saber de què van els llibres i poder tenir respostes per si de cas algú ens pregunta alguna cosa sobre el llibre. O sigui, saber de què va el llibre per poder treure un 10 a l'examen.
És a dir, quan un ha de fer un discurs i una roda de premsa, vaja, que sap que li faran preguntes i es prepara possibles respostes per on encaminar el discurs.
Exacte. Ell ens dona trucs i el primer és troba algun amic que et pugui llegir el llibre i te l'expliqui. D'acord? Però què passa si aquest amic s'enfada amb tu? Què és el que li passa a la primera pàgina del llibre? Què passa si aquest amic s'enfada amb tu i decideix que no llegirà mai més per tu?
Doncs te l'hauràs de llegir o et presentaràs a examen i suspendràs.
Sí, o seguirem els 25 consells del Charlie Joe Jackson i potser aconseguim un 10. Sí, és molt divertit perquè acaba fent sense voler com una mena de tesi sobre totes les parts del llibre que hauríem de tenir en compte per treure un 10 i no haver-te llegit el llibre. O sigui que al final aconsegueix tot el contrari, saber realment quines parts són importants al llibre, quins són els llocs perfectes per llegir un llibre i que no hauries de trepitjar mai, però que si els trepitges, bueno, que potser t'ho passes força bé tant a llibreries com a biblioteques.
Per tant, un llibre divertit. Com em deies al principi, tu reies quan el llegies.
Sí, sí, sí.
Un llibre que hauríem de llegir tots? Potser no es va fer una crida ara, per si ens escolten els nens de l'escola que estan obligats a fer lectura obligada.
Sí, però jo penso que encara que no els agradi llegir, si miren aquest llibre, jo penso que potser aconsegueix el personatge del llibre tot el contrari del que realment vol aconseguir.
Pot aconseguir també aquest llibre despertar la lectura entre els qui no els hi acaba d'agradar?
Jo crec que sí, perquè de fet l'autor el va crear pels seus 3 fills, que no els agradava gens llegir, i en una de les entrevistes diu que, mira, almenys s'han llegit el seu llibre i que els hi va agradar, o sigui que possiblement sí que desperta l'interès per la lectura.
Doncs aquest era l'últim que comentàvem, com deia Anna Mael, el juvenil. A més té un blog, he vist, que és guiapernollegir.cat.
Sí, exacte, i t'explica una miqueta només, per no desvetllar secrets, de què va el llibre, què li agrada al personatge, qui és i què ens trobarem una miqueta dins de les pàgines.
I per cert, he de dir que jo quan buscava informació també vaig anar a parar al web de Pati de Llibre.
Clar, exacte.
Doncs hem repassat avui quatre obres, com acostumem a fer habitualment, aquestes tres, quatre, les tres d'infantil, aquest llibre joguina del Toca Toca, De què fa gust la lluna, de Michael Grenznitz, Conrad o el nen que va sortir d'una llauna de conserves, de la Christine Nostinger, i per acabar, la guia per no llegir de Charlie Jackson és de Tommy Greenwald. Anna, moltes gràcies.
A vosaltres.
I fins una propera.
Molt bé. Unbelievable.